més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Sense haver-nos recuperat encara de la ressaca de l'empat al Carlos Belmonte, el Centre d'Esport Sabadell afronta d'aquí a menys de 48 hores el final d'aquesta trilogia de desplaçaments dels últims dies. Serà diumenge a les 12 del migdia a la Bisoker Condomina contra un UCAM en hores baixes. Segons diuen a Terres Murcianes, fins i tot amb Salva Ballesta a la corda fluixa. Els universitaris han patit un brot de Covid i venien a més de dues derrotes consecutives. Ara, de fet, estan a 6 punts de la permanència. Un escenari que ens podria sonar molt familiar aquí a Sabadell d'ara fa uns mesos, però, per sort, l'equip de Pedro Munitis ho ha reconduït i de quina manera. El tècnic càntabre torna a la que va ser casa seva durant gairebé temporada i mitja, amb l'oportunitat de deixar l'UCAM gairebé sentenciat i d'obrir ja un forat de 10 punts amb ells. A més, la cosa va de 10. També sumar, evidentment, la desena jornada consecutiva sense perdre. Si mirem una mica més enllà, cosa que, per cert, no li agrada el mateix Munitis, després ve el Costa Brava, la nova Creu Alta. Antepenúltim i penúltim en els dos pròxims partits. Anem pas a pas, però aquesta ocasió és immillorable per deixar enrere el perill d'una vegada per totes i després ja vindrà la resta.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I acabem la setmana amb el Toni González, del control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, el Barça va empatar a un contra el Napoli en l'anada dels vuitens de final de l'Europa League. Ferran Torres, de penal, va igualar al Camp Nou el gol inicial de Zielinski. També ahir, Zenit 2, Betis 3, Leipzig 2, Real Sociedad 2 i Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1. En handbol, triomf del Barça davant el Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual per 30-35. És la segona victòria a domicili pels Aleix Gómez i companyia en aquesta edició de la Champions. En bàsquet, el Joventut ha quedat eliminat de la Copa en caure davant el Canàries per 62-64. Ahir va passar el Madrid 73-67 davant el Breogán. Avui, València-Múrcia a 7:15 i Barça-Manresa a 10:02. I Ferrari va presentar ahir el seu monoplaça de Fórmula 1, batejat com l'F1-75. L'escuderia del Cavalino Rampante torna al negre, als alerons i a la part baixa, i fa uns minuts ha estat el torn de Mercedes amb el W13. I aquí a casa?
Es comenta la recepció.
Avui tindrem tota la prèvia de l'UCAM Sabadell amb les veus dels protagonistes. Pedro Munitis, de fet, que no ha comparegut fa uns minuts, però sí que ha parlat des del Pinatar Arena de Múrcia. Tindrem per aquí l'Agustí Bernat amb la seva secció, les estadístiques, i ahir ja us avisàvem molta prèvia avui a l'Hotel Suís, el Sabadell Juvenil, el Sabadell Nord, l'Oar Gràcia, el Creu Alta Sabadell Handbol, l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo, Futbol Sala, entre molts d'altres, i també la classificació d'Iker Pajares pels quarts de final de l'Squash on Fire Open.
L'actualitat de la primera ref.
Definits nous horaris de diferents duels ajornats pel que fa al grup 2, Costa Brava, Villarreal B, dimecres 9 de febrer a les 7 del vespre. Abans, avui mateix, sobre la jornada 24, amb un Cornellà, Balona a les 9 i a la mateixa hora Talavera, Badajoz al grup 1. I els jugadors i cos tècnic de l'Extremadura, per cert, decideixen avui mateix si disputen o no el seu partit d'aquest cap de setmana contra la Cultural Leonesa. I per últim, Jesús Medina, que dimitirà com a president del Linares, ha alertat si es vota en contra de la conversió del club en societat anònima esportiva.
De quin partit no estarem pendents?
Hi ha un amistós avui a les 3 de la tarda del qual no estarem pendents, que juguen l'Ot i el Gerb noruecs.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb un tuit d'ahir del tècnic sabadellenc Òscar García Junyent, recordant una efemèride. Avui fa 29 anys que vaig debutar, diu, amb el primer equip del Barcelona, després d'haver passat per tots els equips de la Pedrera, orgullós d'haver vestit la teva samarreta i formar part de la teva gran història.
Avui celebra el seu aniversari.
I ho rematem tot felicitant l'ex Arlequinat, no va tenir massa sort en la seva etapa aquí a Sabadell, Lucas Porcar.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts del migdia, en directe a l'últim Hotel Suís de la setmana, divendres 18 de febrer del 2022. Avui, en condicions normals, no se n'hauria lliurat d'anar a la nova Creu Alta i de saludar-nos des d'allà, però el tinc aquí al meu costat, a l'estudi. Millor. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Millor, eh?
Home, bona tarda, Pau. Per favor.
Gràcies, home.
Ho dèiem abans. Al final, bé, ho hem anat explicant durant tota la setmana, eh? El Sabadell, després del partit, el Carlos Belmonte va fer viatge, trajecte en autocar fins a San Pedro del Pinatar, fins a aquestes instal·lacions del Pinatar Arena, on segueix fent aquesta mena d'estada abans del partit contra l'UCAM. I, per tant, evidentment, no hi ha hagut roda de premsa de Pedro Munitis com a tal, ni telemàtica, ni presencial, evidentment. Hem tingut un petit fragment que ens ha fet arribar al club.
Sí, declaracions del tècnic càntabre que aviat escoltarem, com dius, pels mitjans del club. No hi ha hagut roda de premsa. Avui, doncs, aquesta segona sessió allà al Pinatar Arena, una sessió, doncs, primer al gimnàs d'activació, després entrenament. I visitem, Pau, tot això per preparar aquesta visita a l'UCAM Múrcia, i ho deies a la presentació, una oportunitat d'or per obrir una escletxa, evidentment no definitiva, però sí un bon forat respecte a aquesta zona de descens, i l'equip és capaç de guanyar i, per tant, allargar la ratxa de partits sense perdre a 10. Haurem d'estar pendents de la resta de partits. Saps que el Linares Andorra, doncs, no juga perquè està ajornat, i al final el conjunt andalús és el que marca aquesta zona de descens. Per tant, és veritat que tindrà, doncs, partits pendents per recuperar, però al final el fet de no jugar fa que el Sabadell, si suma, doncs, pugui ampliar distàncies respecte al descens. I et diria també que tinguem un ull posat al Sevilla Atlético Sanluqueño, duel directe d'andalusos. Veurem com li va el Sanluqueño amb nou entrenador.
Amb Sanlúcar. Amb Manolo Sanlúcar. Jo diria també, afegiria el Cornellà Balona,
sí,
d'avui, que
sí.
Em sembla prou interessant. 29 punts al Cornellà, Balona 32. Per tant, com se sol dir en aquests casos, una X o fins i tot un 2, que s'escapi la Balona i que deixi allà el Cornellà per sota. Però, clar, això serà una constant també d'aquí al final. Ens trobarem,
sí,
amb moltíssims duels directes. Abans ho dèiem, el Sabadell, doncs, ha de jugar aquest cap de setmana, diumenge, contra l'antepenúltim, que ara tiro de memòria, però gairebé passi el que passi, seguirà antepenúltim al final de la jornada, com a molt empataria punts amb el Sanluqueño,
sí,
i la setmana que ve contra el penúltim. Per tant, són 6 punts molt importants per l'equip de Munitis.
Sí, uns dies importantíssims, després ja vindrà el Villarreal bé, de fet després el calendari fa pujada, però això ja tindrem temps de parlar-ne en el futur. Però en tot cas, Pau, guanyant el Sabadell i obviant que, doncs, el Betis Deportivo i el Costa Brava estan bastant enfonsats en aquesta classificació del grup 2 de la primera ref, ho deies, guanyant aquest duel directe contra UCAM Múrcia, li trauries 10 punts al conjunt catòlic amb aquest partit pendent contra el Castilla, però seria una distància molt considerable i a tenir en compte. I si, per exemple, el Sanluqueño perd aquest partit contra el Sevilla Atlético, doncs li trauries 7 punts, i el Linares no juga, li trauries 5 punts. Per tant, en el millor dels casos, això, guanyant,
ja tens més d'un partit de diferència.
Et situaries a 5 punts de la zona de descens. Per tant, jornada molt interessant, i a veure si el Sabadell és capaç d'allargar aquesta espectacular dinàmica que du en les últimes setmanes.
Com està l'equip a tot això? És una de les grans preguntes, no? Perquè, evidentment, es troba en un gran estat de moral després de l'empat heroic a Albacete, però ja vam avisar que aquell partit, Sergi, havia deixat factures, sobretot de desgast.
I ara repassarem el tema de les baixes, que tenim alguna sorpreseta, però, com dius, el desgast físic acumulat és evident. Al final, recordem que han estat 3 desplaçaments consecutius, el Sanlúcar, el Albacete i ara a Múrcia. S'han mitigat danys amb aquesta estada a Terres Murcianes i al Pinatar, però al final també el fet de jugar amb 10 contra l'Albacete, i pel que va suposar tant físicament com mental, aquesta fatiga acumulada, doncs, és molt evident. I de fet, avui Pedro Munitis, el comencem escoltant aquestes declaracions als mitjans del club, doncs, ha reconegut això, que físicament l'equip està força tocat.
Conseguir ese punto, bueno, al equipo le fuerza muchísimo, y sí es cierto que a nivel físico, bueno, pues ahora mismo todavía intentando recuperarnos y bueno, ahí ya no estamos tan bien, pero como siempre, al que le toque salir, seguro que una vez más se va a dejar la vida por como hasta ahora, por sacar el partido adelante, y que convencido de que vamos a volver a ser muy competitivos.
Clar, és que al final estem parlant d'un equip que ve de jugar dos partits en qüestió de res, de 4 o 5 dies, contra un que no juga en 14 dies, que ve d'aquest brot de Covid. Ni millor ni pitjor, perquè ja vam veure que el Sabadell també, quan venia d'aquests llargs períodes sense competir, els primers minuts dels partits se'ls hi feia una mica bola, allò d'entre que agafes el ritme o no agafes el ritme. Per tant, serà interessant també aquesta batalla física entre Ucam i Sabadell, doncs qui surt vencedor. Em prometies una sorpresa amb les absències?
A mitges. És a dir, aquí al final la baixa segura és la de l'Iscoc, recordem, va haver dues targetes grogues al Carlos Belmonte, per tant, li ha caigut aquest partit de sanció al capità Arlequinat, i donàvem per fet que Òscar Rubio, després de notar aquella punxada a l'adductor, i pel qual va ser substituït al quart d'hora de joc l'altre dia, doncs que no arribaria a Múrcia, però no està descartat, és a dir, al final té aquestes molèsties, però no està descartat. No el descartis, podríem veure Lleida, que és increïble.
El seu cos s'hauria de donar a la ciència, perquè és brutal. Ja ho vam dir l'altre dia, que aquí Sabadell sempre ha retallat terminis. Si acaba jugant, em semblaria un miracle.
Sí, a veure, titular... És que,
s'ha d'anar en compte, també.
De veritat que no m'atreveixo a dir res. És que el més lògic seria dir que això s'hauria d'anar en compte, que titular no jugués, però és que...
Ens quedarem amb això, no està descartat.
Aquest seria el titular, Òscar Rubio no està descartat. I qui sí estarà per jugar i ja està entrenant en plena normalitat és Néstor Querol. Recordem que l'altre dia ja va entrar a la convocatòria contra l'Albacete, que en les últimes setmanes no havia estat jugant doncs, també per molèsties físiques. Com diem, ha entrenat amb la resta del grup, tant ahir com avui, i per tant, jo et diria que fins i tot, i sabent que Caixe doncs, ha estat titular per l'absència del castellonenc en les últimes jornades, és molt possible que Néstor el puguem veure ja de titular, perquè, com dic, està en perfectes condicions.
Vols fer la lotomunitis, llavors, o què?
No sé, ens podem atrevir una miqueta, no? Ja et dic, sí. Jo apostaria de veritat per Néstor.
Per Néstor.
Pel que m'han comentat des del club, que està entrenant en plena normalitat, jo crec que, i amb això, veient que de moment Dopi doncs, encara està en aquest procés d'adaptació, no? I que Caixa ha jugat molt.
A mi sortint d'una lesió se'm fa estrany, però...
Sobretot pel desgast físic, Potser en altres circumstàncies...
Potser per la confiança del gol et diria, jo apostaria per Caixa. Però és boníssim tenir aquestes tres opcions a dalt. El que sí que tinc molt clar és que el Sabadell, evidentment físicament, no està doncs, allò al 100% pel desgast dels últims partits, però també et dic una cosa, els homes d'atac, si t'hi pares a pensar, Jacobo no va jugar al Belmonte, per tant, serà titular
seguríssim,
100%.
Hauria de ser-ho.
99%, perquè sempre hi ha aquest 1% sí. Que poden passar moltes coses. Aaron Rey va jugar 45 minuts, Alfred Planas va jugar 45 minuts, per tant, tens jugadors frescos en atac.
Sí, fins i tot tens Amoja Zarfari, que al final sembla oblidat en les últimes setmanes. Recordem que no ha jugat absolutament res en aquest 2022. En circumstàncies normals, doncs, seria una opció perfectament viable. Ara, sabent que el Danador doncs, no està comptant de moment en els plans de Pedro Munitis, de moment el podrien descartar, però pel que dius, sí, tens realment totes aquestes alternatives en aquesta línia de tres quarts. Veurem pel que aposta Pedro Munitis.
En defensa, Muguruza per la dreta, si no hi ha aquest miracle d'Òscar Rubio, Guillem Molina i Teo com a teòrica parella de centrals,
sí.
Si no hi ha un endarreriment de la posició, que sembla que no, de Iago Indias.
Jo crec que no.
I potser la zona que va més castigada és aquest doble pivot, no? Perquè acumula molta fatiga, tant Iago com... Bé, Iago va reaparèixer contra l'Albacete, però vaja, va ser un partit de desgast tant per Iago com per Aguza.
Sí.
Hi ha l'opció Altimira, evidentment.
Tens Facu. Jo per Altimira, Facu, jo crec que no canviarà els dos, és a dir, jo crec que canviarà
un dels dos,
sí. O Aguza... o, com deies, a Iago Indias, no sé, un dels dos, veurem. Aquí també té per un triar i remenar el tècnic càntabre. Munitis, per cert, que ho deies també a la presentació, que s'enfronta al seu ex-equip.
És que, de fet, ara, perdona,
sí, sí.
Munitis és el club al qual ha dirigit més partits, l'UCAM Múrcia. No ha estat un home d'estar massa temps als clubs on ha entrenat. L'UCAM va arribar a final de temporada, diria que era 17-18.
17-18, correcte.
I va estar gairebé tota la 18-19.
Sí, va ser destituït, res, a tot just, tres jornades del final, amb un UCAM que estava buscant accedir al play-off d'ascens. En aquell moment era cinquè, estava a tres punts del quart lloc, i l'UCAM va decidir destituir-lo, això, a tres jornades del final, i al final el conjunt catòlic doncs, es va quedar sense play-off. Situació curiosa, en tot cas, és a dir, que al final Pedro Munitis doncs, tampoc va tenir un mal paper, realment estava doncs, a les portes d'aquell teòric objectiu. Per tant, serà el retorn del tècnic santanderí a la Condomina, però diu l'entrenador del centre d'esports que ni tan sols ha tingut temps de pensar en això.
Ahora mismo la verdad que todavía no me he parado a pensar ni si vuelvo a la condomina o no, porque hay muy poco tiempo, estamos muy enfocados en preparar el partido, analizar al rival y bueno, la verdad que ahora mismo ni he pensado en ello.
I una altra curiositat és que hi haurà retrobament a les banquetes entre dos jugadors que van ser, en el seu dia, doncs, companys de vestidor, dos entrenadors que van ser companys com a jugadors.
Sí, Pedro Munitis i Salva Ballesta. Tampoc ens recrearem massa aquí perquè l'Agustí Bernat m'ha promès que també et parlarà de forma més àmplia, no?, d'aquesta relació Munitis-Salva, però bàsicament van coincidir, almenys a nivell de club, doncs, un parell de temporades al Racing de Santander, entre les temporades 98-99 i 99-2000, i em quedo amb una portada del diari AS de l'any 2000, buscant això, no?, quan van coincidir. La portada deia Munitis és millor que Beckham, després que el Racing guanyés 2-4 al Santiago Bernabéu. Bé, una dada curiosa. La veritat és que aquell Racing, doncs, l'Agustí també t'ho parlarà això de forma més àmplia, però Salva Ballesta, doncs, va brillar quan vestia les files del Racing, i Munitis, doncs, evidentment, també un històric del club santandarí, abans que fitxés, per cert, precisament pel mateix Real Madrid. I ara, com deies, duel a les banquetes. Munitis diu que coneix l'estil del rival, y por eso, fíjate que preveu un partido poco atractivo de cara al espectador.
Seguramente que no va a ser un partido brillante, sí que va a ser un partido muy disputado por la situación en la que nos encontramos los dos. UCAM, bueno, pues un poco impregnado del carácter de su entrenador, un equipo intenso, con muy buenos jugadores, capaz de atraer gente, bueno, haciendo un juego combinativo en iniciación, y luego a su vez es un equipo vertical y muy intenso.
Vaja, que no ens esperem ni de bon tros un Sanlúcar 2.0,
no,
eh?
No, crec que no.
Va, parlem d'aquest UCAM, que com dèiem, venen de superar aquest brot de Covid, de l'ajornament contra el Castilla i de dues derrotes consecutives que els han deixat, com dèiem, encallats en aquesta antepenúltima plaça del grup 2 de la primera ref. Què m'has d'explicar d'aquest UCAM?
Doncs que molt han canviat les coses respecte al partit de la primera volta, crec que el recordaràs prou bé, va ser a finals d'octubre. Empat a 1 aquí a la Nova Creu Alta, i després d'aquell resultat i el Sabadell, doncs, travessant una mala dinàmica.
Gols de Jacobo i Nuja, per cert.
Sí, correcte. Doncs, de fet, es va avançar el Sabadell al cap de res, un o dos minuts, va empatar Nuja. I amb aquell 1-1, José Manzanera, doncs, va acabar sent destituït com a director esportiu del Sabadell. Una setmana després, Salmerón també se'l van fulminar a l'UCAM Múrcia. Abans que res, un parell de setmanes, doncs, després, Antonio Hidalgo, doncs, també caigués com a entrenador del Sabadell. Per tant, com diem, moltes coses han canviat en els dos equips, i fins i tot et diria que la plantilla de l'UCAM Múrcia està molt renovada. L'Agustí Bernat també després t'ho ampliarà.
Estàs volant deures, eh?
Sí. Però en tot cas, com diem, ha estat, doncs, el gran animador, no?, del mercat d'hivern d'aquest grup 2 de la primera ref. I ara aquest UCAM, doncs, que és antepenúltima amb 23 punts, situació molt diferent a la que viu el centre d'esports. I la figura de Salva Ballesta està tan qüestionada fins al punt que abans del partit contra el Castilla, que finalment es va ajornar, per allà a Múrcia es comentava que un mal resultat també hauria acabat amb la seva figura, és a dir, que hauria caigut el segon entrenador d'UCAM. De moment, doncs, amb aquest brot s'ha aguantat, i veurem ara què passa si acaben traient un mal resultat contra el Sabadell. El que sí que està clar és que els números de Salva Ballesta, comparats amb els de Salmerón, són fins i tot pitjors. Salmerón va caure, veurem què passa, com diem, amb Salva Ballesta.
I el que diuen també alguns mitjans és que l'equip juga pitjor. I mira que aquí a la Nova Creu Alta van deixar una imatge preocupant. Doncs diuen des de Múrcia que està jugant pitjor, fins i tot, que amb Salmerón.
Per tant, aigües remogudes, que també baixen per allà, pel conjunt catòlic. En els últims dies, Pau, han parlat alguns futbolistes de la plantilla de l'UCAM, com Liberto, que diu que ara mateix estan units amb el míster.
Cuando los resultados no van bien, la cabeza visible es el entrenador, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que nosotros estamos a muerte con él, que vamos todos en una misma dirección y bueno, esperemos que este domingo pueda soplar un poco de aire fresco, ¿no?, en ese aspecto y bueno, que se calmen un poco las aguas que quizá también haga falta. Y bueno, ya te digo, Al final también es una decisión de club. Nosotros no tenemos nada que hacer, lo único que podemos hacer es devolver esa confianza en el terreno de juego y bueno, ahí se demuestra si estamos con él o no.
I també ha parlat un dels molts fitxatges, el porter Pedro López, que, per cert, ja t'avanço que jugarà contra el Sabadell, ara també ho comentarem de forma més àmplia. La plantilla, després de l'última derrota contra l'Alcoyano, es va reunir per buscar solucions i per fer, diu Pedro López, autocrítica.
Lo que hablamos en el vestuario se queda en el vestuario, pero bueno, es lógico. Es lógico que había que autoexigirnos más cada uno para llegar al nivel óptimo para salir de ahí. Es lo que he dicho antes, que la liga es muy difícil, los equipos son todos muy fuertes y si tú no estás al 200% en los entrenamientos y los partidos, al final pues no tienes los resultados que quieres. Y bueno, eso se habló, creo que el equipo ha dado un paso adelante y que estamos en el camino correcto.
Per cert, Salva Ballesta ha parlat avui, a les 9 del matí. El club, per això, el que ha penjat a YouTube és la roda de premsa d'ahir, de Pedro López. Deies, Pedro López titular.
Sí, Pedro López titular perquè Biel Ribas serà baixa. De fet, es va lesionar en l'últim partit contra l'Alcoyano, però és que, a més, en el moment de la lesió també va veure la targeta groga i té acumulació de targetes. Per tant, no podrà jugar contra el Sabadell Lucan, per cert. També estava pendent de l'evolució d'Alberto Fernández, Tecchio o Raúl Palma, futbolistes que tenien problemes físics, i veurem si acaben arribant al partit contra el centre
d'esports. I el de sempre, també, els recuperats per Covid, com es troben, quan han pogut entrenar... Bé, serà una incògnita aquest 11 de Salva Ballesta. Tot plegat, ho dèiem abans, avui la jornada 24 s'obre amb un Cornellà-Balona a les 9, bon partit, i pel que fa al Sabadell en joc, diumenge al migdia, Sergi.
Diumenge a les 12 és el xiulet inicial i, com dius, des de mitja hora abans, com sempre, des de 11:45 ens hi posarem aquí els del Sabadell en joc.
Doncs aquí t'espero el diumenge.
Aquí estaré.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, pau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Smoke in the sky and fire in the air. Desire burns between.
Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Amb els deures fets.
T'ha posat feina,
fets.
El Sergi
sí, sí.
Parc.
Porto deures fets avui perquè, al final, si no... Hi havia moltes coses de dir d'aquest UCAM i mira que porten dies sense jugar també.
Sí, sí, sí. Doncs això, tens pendent mercat d'hivern, tens pendent la relació Salva Ballesta-Munitis. D'entrada, ni que sigui per seguir doncs, el to habitual d'aquesta secció, explica'ns com juga aquest UCAM de Salva Ballesta. No sé si hi ha molta diferència o no amb el de Salmerón. Sí que és cert que, lligat amb el següent, han canviat també moltes peces.
Sí, bueno, al final, el primer que s'ha de tenir en compte és que tant Salmerón com Salva Ballesta, Salmerón ja fora 11 partits cadascun, amb Salva Ballesta un punt menys que amb Salmerón i amb les expectatives molt altes. Recordem que l'any passat l'UCAM es va quedar a punt d'aconseguir l'ascens a segona divisió, va perdre amb l'Ibiza l'última eliminatòria, i home, canvis n'hi ha hagut perquè van venir a jugar amb tres centrals, aquí la nova Creu Alta, uns esquemes una mica estranys que no acabaven de funcionar, amb peces, parlarem també de Xemi Fernández, però movent-se per tot el camp pràcticament i ocupant totes les posicions. Ara és en principi un 4-2-3-1, un 11 una mica més...
Més Sabadell, anem a dir-ho així. També sí. He fet aquesta transició dels tres centrals al 4-2-3-1. Sí.
Sí, i al final també protagonisme pels mitjapuntes, que són els que han d'accelerar una mica l'equip, els que han de donar nivell, però que en defensa tampoc han estat molt bé. Parlarem del mercat, però han incorporat tres defenses, o sigui que era una zona que havien de reforçar bastant. Pateixen amb extrems ràpids, els laterals no han estat molt bé i els hi falta certa contundència. Algunes accions perilloses dins l'àrea arriben tard, no acaben d'encertar amb alguns marcatges, permeten rematades dins l'àrea i això és una cosa que ha d'aprofitar el Sabadell. Els laterals potser són d'un tall una mica més defensiu, però també pateixen, dèiem, els mitjapuntes de molta qualitat quan aquests no baixen a defensar.
Això pel que fa a la rereguarda. De mig del camp en endavant, què podem trobar?
Sí, un doble pivot, també una mica estil clàssic com el Sabadell. Un jugador com Armando Corbalán, que és el pivot més defensiu, en principi Francesc Fullan, el salt de qualitat, el jugador més vertical, amb més arribada.
Pilota aturada, també.
Sí, molt bo i amb moltíssima qualitat, tot i que al Nàstic no li ha anat molt bé aquesta temporada. I la zona de mitges puntes, el més important, gent com Xemi, Liberto, Mollita, Alberto Fernández, José Marraigal, moltíssima gent. El seu problema, sobretot, és que si no encerten, no tenen encert en aquestes primeres accions del partit, comencen a diluir-se, van baixant el seu rendiment i això acaba afectant a l'equip. Tot i això, amb la qualitat que tenen, en qualsevol moment poden acabar generant perill. I ja per acabar, amb el davanter, en principi jugo amb davanter, algun cop hem jugat fins i tot amb un segon punta, i hauria de ser Rubén Mesa, també està Manu Garrido. Davanters estil caixa, gent lluitadora, gent per baixar pilotes, una mica més físics, que també tenen rematada, també tenen arribada, però el Pichichi és Chemi Fernández, que porta 9 gols.
De seguida parlarem de Chemi. Rubén Mesa també té un tros de davanter, procedent de l'Extremadura. De fet, podríem dir que el títol d'animadors del mercat d'hivern al grup 2 de la primera ref se'l disputarien o l'UQAM o el Costa Brava. Allà aniria una mica la lluita. Déu-n'hi-do com s'ha mogut aquest UQAM al mercat d'hivern.
Sí, pràcticament. Bé, veus els últims rivals del Sabadell i tot s'ha mogut bastant. L'Albacete s'havia mogut, ara sí, jugues amb l'UQAM, vas a rebre el Costa Brava.
El Sanluqueño, perdona, és que no s'assemblava gairebé en res a l'11 el Sanluqueño que va venir aquí.
Llavors, van canviant pràcticament tots. Clar, en el cas de l'UQAM de Múrcia, 8 fitxatges, una renovació molt i molt gran. Han marxat 7 jugadors també, gent com Santijara, Tropi, Caballero, Nuja. Animadors del mercat, més per necessitat que, per exemple, com l'Albacete per donar una mica de salt de qualitat i anar per l'ascens. Un resum ràpid, perquè clar, són moltíssims. Tiquio, que és un lateral dret més veterà, que arriba de Logroñes, que ha jugat a segona, una mica més defensiu, hauria de donar aquestes solides al darrere. Rubén Mesa, deies tu, ha deixat l'Extremadura, però és que ja ben arribat a l'UQAM, ja ha marcat un gol i ha donat una assistència. És cert que només ha superat els 10 gols en una temporada, però als seus 30 anys és una arma també perillosa. I Cirrós, un dels que és una per venir a Sabadell, busca recuperar el seu nivell després de no tenir molt encert a l'Atlètic Balears. Qualitat i desequilibri, però una mica com els extrems que dèiem del Balears, que si no li surten les coses, però una mica. Francesc Fullana potser és una de les grans incorporacions, migcampista de qualitat, ho deies tu, accions a pilota aturada, per tant, un altre jugador de nivell. Raül Palma, ho deia ara el Sergi, amb alguns problemes de lesions, que a més arriba de segona ref del Jerez, però que també hauria de tenir protagonisme. Pedro López, que en principi havia de ser el porter suplent després de sortir de l'Extremadura. Per ara se li obren les portes de la titularitat. Qui sap si la primera i última titularitat que pot tenir amb l'UQAM, però una oportunitat bona, esperem que tingui mal dia. José Antonio Caro, central, que també ha jugat de lateral dret, que ve de Croàcia amb experiència segona. I després Moi Delgado, format al Sevilla, ha passat per la pedrera del Barça B. Lateral esquerre, ha arribat fins i tot a jugar primer amb el Valladolid. A segon, el futbol professional no ha acabat de trobar el seu lloc. Ha arribat lliure després de no jugar la primera volta. Al final, moltíssims noms.
Sí, sí.
I la meitat podrien jugar el diumenge, per tant, un altre equip que canviarà moltíssim les peces com el Sanluqueño.
Nom per nom haurien de ser doncs, incorporacions suficients com per lluitar per la permanència, però de moment doncs, se li està enquistant la cosa a l'equip catòlic. De fet, el Pichichi de l'equip no és un davanter, és un migcampista. No és ben bé el cas del Sabadell, perquè Jacobo és un home més ofensiu que Chemi.
Sí, bueno, Chemi Fernández, que l'he batejat com la navalla suïssa de l'UQAM i pràcticament de la primera ref, ara ho explicarem, hi ha molt nivell aquesta primera ref, però pocs jugadors estan aportant tant com Chemi Fernández, porta 9 gols, capaç de fer de tot, ha marcat 2 de penal, i aquesta temporada una mica com pràcticament l'estadia de Pedro Capó al Sabadell, ha jugat de tot, el doble pivot, també ha jugat a la zona de 3 quarts, pot caure a banda dreta, pot jugar de mitja punta per darrere el punta, però és que també ha jugat de davanter centre en alguns moments de la temporada, això que dèiem amb Salmerón, que posava les peces una mica al final de no saber com sortien les coses, tot i això, clar, 9 gols i amb un bon nivell. I per què el tema de la navalla de Suïssa? Bé, Chemi Fernández, també el podem conèixer, ja hem parlat algun cop d'aquí de metges, com el doctor Chemi Fernández, està llicenciat en Medicina, i aquí ve el tema de la navalla suïssa.
De fet, entraria al club de Ribelles, crec que era, no?
Sí, bé, el Nàstic. El Nàstic ara n'hi ha dos, hauria de revisar el segon, perquè no me'n recordo, però n'hi ha dos, ja el tinc preparat per la segona volta, que ara estan també, diguem, treballant amb el club, formant part de, no sé si pràctiques o què, però també dins el Nàstic.
Està bé, això. I va haver de fer pràctiques forçoses, no? Em sembla, Chemi?
Sí, ja llicenciat, l'any passat en un entrenament, Josete i Admonio, que és un dels que ha marxat al mercat d'hivern, van topar i el primer Josete es fa un trau al cap, més d'un es va espantar, però el van mirar ràpid, els fisios van veure com estava, clar, seguia sagnant, i Chemi va dir, bueno, doncs agafo un moment l'agulla, com encara me'n recordo una mica de la facultat, li va cosir el trau, li va posar uns punts, i al cap de setmana Josete ha jugat tranquil·lament, no és l'únic metge de la plantilla, dèiem ara de doctors, perquè Chakartegui també està estudiant la carrera de Medicina. Bé, esperem, això sí, ja que Chemi és metge, que no tingui injeccions guardades per aquest cap de setmana i que se les guardi per un altre dia, que ja posi vacunes en un altre moment.
Doncs tant de bo. Chemi, que és un dels perills d'aquest UQAM Múrcia. I per últim, ho havia promès el Sergi Parc, Salva Ballesta i Pedro Munitis, que van compartir doncs, vestidor al Racing de Santander, i tots coneixem també de quina ideologia és Salva Ballesta, gairebé no cal ni recordar-ho.
Sí, comparteixen objectius novament, ara com a entrenadors, òbviament amb la intenció de guanyar. Van ser companys al Racing, en dues temporades van marcar 43 gols. És veritat que, clar, Salva Ballesta en va marcar 27 en una, que això va acabar de catapultar-lo. i que a la selecció espanyola van ser tots dos internacionals i van arribar a compartir titularitat en un amistós contra Japó de l'any 2001. En alguna convocatòria més van coincidir, però un era suplent, l'altre titular, i no van jugar junts. Una dupla de contrastos. Un davanter, primer de tot, que va arribar al Madrid com Pedro Munitis, amb un perfil potser més discret, menys polèmic, i l'altre, clar, deia Salva Ballesta. Res, un parell de píndoles. Sobre el sabadellenc Oleguer Preses, quan era jugador del Barça, va dir que li tenia més respecte a una caca de gos, una mica per la ideologia d'Oleguer Preses, o, per exemple, ja també una mica, li va costar fins i tot posicions de segon entrenador a alguns equips com el Celta i demés. Clar, dir que si ser faig a sentir-se espanyol i amar a mi bandera, que me lo llamen, clar, són coses que, en realitat, li poden costar certs càrrecs, li han guanyat certa amistat. El contrast amb Munitis, clar, un perfil més tranquil, més relaxat.
Sí, sí.
I bé, això sí que és veritat, tornant una mica tots dos, compartien l'objectiu de marcar gols i ara volen compartir objectius com a rivals, que és guanyar el partit. De fet, es van enfrontar també com a jugadors en un partit en el qual també hi va coincidir Antonio Hidalgo, o sigui que ja era un triangle pràcticament perfecte. I ara això, volen tornar a aconseguir la salvació. Dèiem al principi que a Salva Ballesta no li acaba d'anar tot bé a Múrcia i a Munitis acumula 9 jornades sense perdre. Però clar, no valdrà de molt tot el que hagi passat abans, no tot el que pugui passar després, només importa la condomina. Dèiem que el dimecres era una visita al dentista. El partit d'aquesta setmana és com quan surts del dentista i encara tens una mica d'anestèsia, que vols beure aigua i se t'escapa. Però clar, si l'anestèsia marxa ràpid i el Sabadell surt com ha estat en els últims partits, compte que el malson pot ser pel Múrcia.
I tant, pot ser un autèntic dolor de queixar el Sabadell per un Ocamp que surt d'aquest brot de Covid. Agustí, gràcies. Per cert, no marxis molt lluny, perquè avui l'Adrián Arroyo, que el tenim fent també la seva estada particular, està aquí a Sabadell, però aquesta estada particular entre Albacete i l'Ucamp i Múrcia, doncs ens ha deixat les estadístiques del partit d'aquest Ucamp-Sabadell, amb el qual rematem tota aquesta prèvia que engegarem, insistim, el diumenge a 11:45 del migdia amb aquest Ucamp-Múrcia Centre d'Esport Sabadell, el Sabadell en joc. Escoltem aquestes estadístiques.
El llibre de registre.
El Sabadell arribarà demà passat a la Bishoker, la Condomina, amb 7 punts de marge respecte a l'Ucamp Murcia, però amb un partit més. Despenjar-lo definitivament serà l'objectiu i qui sap si després de carregar-se a Pedro Buenaventura fa una setmana també pot fer caure Salva Ballesta a la banqueta catòlica.
L'estadística.
El Sabadell és l'equip més en forma dels 40 que formen la primera ref. Ja són 9 les jornades consecutives sense conèixer la derrota des de finals de novembre. Els segueixen en aquest rànquing el Racing de Santander amb 7 i la Unió Deportiva Logroñés amb 5. Si només mirem el grup 2, la dada és més significativa encara. Després d'aquests 9 partits seguits sense perdre dels arlequinats, el següent és l'Alcoyano amb 4, més de la meitat. L'última desfeta al Cullana, de fet, és el 3-0 a la Nova Creu Alta.
El rival.
Un Ucamp en hores baixes, que és tercer per la cua i entrenat per un Salva Ballesta a la corda fluixa. Va iniciar la Lliga José María Salmerón, destituït després d'11 partits amb aquests números: 14, 12 punts, 13 gols a favor i 14 en contra. Ara Salva suma els mateixos 11 partits amb números pitjors: 18, 11 punts, un de menys, 13 gols a favor, els mateixos, i 16 en contra, dos més. El canvi sense discussió no ha funcionat.
Les xifres del partit.
El problema d'Ucamp no passa per la Condomina, sinó fora de Múrcia. De les 6 victòries universitàries fins ara, 5 han arribat a casa. 17 punts de 33, 13è millor local de la Lliga. Per exemple, ha sumat 2 punts més que el Sabadell de local, però els arlequinats suquen a domicili i els murcians no gaire. 15 punts de 36 fora de casa pel Centre d'Esports i només 3 derrotes en 12 desplaçaments. Per contra, l'equip catòlic és el pitjor visitant de tota la Lliga amb només 6 punts, empatat amb el Betis Deportivo i el Cornellà. Si voleu la curiositat, tant el filial bètic com l'Ucamp han empatat aquí a la Nova Creu Alta. El Cornellà encara no ha vingut.
Els precedents.
En aquest punt acabarem ràpid. Només un precedent, el de la primera volta, aquest que dèiem ara, 1-1 entre Sabadell i Ucamp, amb gols de Jacobo i Nuja Marón, que ara ja no juga a l'equip universitari, sinó al proper rival que visitarà la Nova Creu Alta, és a dir, el Costa Brava.
Una mica d'història.
No haver visitat mai l'Ucamp no treu que la plaça sí que li és de sobres familiar al Sabadell. Darrere del Castellón, el Real Murcia és l'equip que més cops s'ha enfrontat en tota la història al Sabadell, amb 61 partits. Les últimes visites a l'equip pimentonero van ser ja la nova condomina, però la seu històrica de l'equip grana és precisament l'actual estadi de l'UCAM. Per tant, el centre d'esports ha jugat un munt de vegades en aquell escenari. L'última, 7 de maig del 2000. Murcia 3, Sabadell 0, jornada 37 de la Lliga, amb Jordi Dot expulsat aquell dia al minut 49. Un mes clavat després, aquell Eusko Sabadell de Pere Valentí Mora guanyaria la Copa Federació a Elx.
Amb el xiulet a la mà.
Ivan Muñoz Pérez, de Sogorb, va complir 40 anys el dia que van destituir Antonio Hidalgo. És la seva 11a temporada a la categoria i la seva mitjana és lleugerament superior a les 5 grogues per partit. El castellonenc només ha mostrat una vermella en els 8 enfrontaments d'aquesta temporada que ha dirigit a Pablo Ramón, el clàssic de filials. Com a anècdota, combina la tasca d'àrbitre a primera ref amb la d'assistent a segona ref. La setmana passada, per exemple, va ser Linier el Rico Pérez en el partit Hércules-Alzira. També ha fet enguany de quart àrbitre en partits de primera divisió. En aquest 2022 ha estat el Rayo Athletic Club, a la Copa, al Real Sociedad Betis, entre d'altres, i a la Youth League, sent el quart àrbitre del Villarreal Manchester United i del Villarreal Young Boys d'aquesta Champions juvenil.
Els enfrontaments previs.
Amb l'UCAM 5 precedents, molt per ells, dues victòries, un empat i dues derrotes, les dues desfetes en derbis murcians, 2-1 contra el Real Murcia i 0-2 davant del Cartagena. Amb el Sabadell, també molt per ell, 4 precedents, un triomf, 2 empats i una derrota. L'últim partit fa 3 anys, empat a 1 entre Sabadell i Cornellà a la nova Creu Alta, amb el gol verd, obra de Héctor Camps, en l'última jugada de partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Ens queden 18 minuts per arribar al punt de les dues i no hem de deixar el futbol perquè el cap de setmana ens deixa una sèrie de partidassos aquí a Sabadell, no només del futbol, també de molts altres esports, però d'entrada, el juvenil A del Centre d'Esports rep demà a les 4 de la tarda el Real Zaragoza a Olímpia. Gerard Puentes, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Pau.
Un autèntic duel d'altura a la divisió d'honor juvenil entre el 6è i el 3er classificat del grup 3.
Sí, un Real Zaragoza que visitarà Olímpia amb una ratxa que a hores d'ara només pot igualar el Barcelona. Una sola derrota en els últims 13 partits. A la primera volta, els arlequinets van aconseguir treure els 3 punts en un camp on tan sols uns pocs privilegiats han pogut guanyar, amb un solitari gol d'Adri González. Ivan Tebar, defensa del Centre d'Esports, assegura que la dinàmica del Zaragoza ha canviat per complet en comparació als primers partits.
Vam anar al seu camp i jo crec que han canviat molt la dinàmica que portaven, ja que ja vam fer un molt bon partit i els van guanyar en moltes fases del joc, però mira ara com van, o sigui, li hem donat la volta completament i segur que serà complicat.
Ara els sabadellencs se situen en una còmoda 6a posició, amb 34 punts i a 4 dels aragonesos, que completen la part alta de la classificació amb Barcelona i Espanyol al capdavant. El mateix Tebar diu, però, que no s'han de conformar amb el que porten fet fins ara, sinó ser ambiciosos i intentar estar el més amunt possible.
El nostre objectiu des del principi ha sigut veient el que podíem fer i del que érem capaços. Jo crec que l'objectiu és estar el més a dalt possible, no conformar-nos amb mitja taula, no baixar, no. O sigui, estem veient que, com dius, podem guanyar els immortals, o sigui que, i si guanyem els rivals directes ja i traiem punts de sobre, doncs molt millor.
Això serà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. L'endemà a les 11 del matí, recordem, hi ha una cita important. Hi ha aquest homenatge a Joan Murtró, a la seva figura al Mercantil, amb el canvi de nom de l'estadi del municipal de Raona Marinals i el partit posteriorment entre el juvenil A Blaugrana i el juvenil B del Sabadell. I a la primera catalana, Gerard, del Sabadell Nord, s'enfronta a casa, a Can Oriac, al Sant Feliuenc.
Sí, diumenge a 2:15 del matí, els de Carlos López rebran els del Baix Llobregat en un duel que, vista la classificació Pau, tindrà una importància cabdal. Els de la zona nord necessiten començar a sumar punts per escalar posicions i abandonar la zona de descens. I el Sant Feliuenc, per altra banda, vol refer-se d'una mala ratxa que arrossegava fins la setmana passada. 8 partits sense guanyar. El tècnic local, Carlos López, destaca el potencial d'un club que la temporada anterior competia a tercera divisió.
Sí que és veritat que el Sant Feliuenc, evidentment, el seu objectiu era tornar a tercera. Evidentment, allà no s'estaven donant els resultats que s'havien de donar. Jo la plantilla la conec l'any passat, fa 2 anys, perdó, quan vam estar a tercera divisió, no? Que és el mateix entrenador, que per cert ho ha fet molt bé un munt d'anys allà al Sant Feliuenc, i sí que és veritat que hi ha un cert nerviosisme. Jo crec que ho tenen difícil per ficar-se a dalt, evidentment, però sí que és veritat que, bueno, és un equip que suposo que ja de cara, suposo l'any que ve i tal, doncs ha d'acabar competint bé.
Recordem que el Sabadell Nord està situat en penúltima posició amb 11 punts i que tan sols ha aconseguit un punt dels últims 24 en joc. López atribueix al factor psicològic el fet de poder esgarrapar punts en els partits.
Nosaltres ara mateix, doncs, ja l'equip ha de ser un pèl kamikaze, en el sentit que hem de seguir competint igual, ara sí que hem d'anar a buscar una mica més els partits perquè ens donin aquests punts, que ens donin vida, no? Que perquè la gent segueixi venint el dimarts content a entrenar, segueixin corrent com corren ara, i jo estic molt més en un factor potser psicològic que no pas de puntuació o del rival que tinguem davant cada setmana.
Els de Can Oriac tindran ara 3 partits consecutius contra rivals de la part mitja baixa de la taula: el propi Sant Feliuenc, el CUE Vic-Riu Primer i el Rubí.
Doncs tram important de la temporada, sens dubte, pel Sabadell Nord, que busca, doncs, gairebé una remuntada impossible al grup 2 de la primera catalana i evitar el descens a segona catalana. Gerard, gràcies.
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Bloc d'handbol, perquè l'Oar Gràcia masculí, seguint en aquests partidassos que tenim aquest cap de setmana aquí a la ciutat, corona demà el seu propi Tourmalet. En el tram més exigent de la temporada a Primera Nacional, els graciencs han pujat fins la segona plaça i ara reben al carrer Boccaccio el primer classificat. Els verdiblancs defensen la plaça de fases d'ascens contra un Balonmano La Roca que ha vist retallada la bona distància que havia agafat a la classificació en les últimes jornades. Pau Hernández, porter de l'Oar, demana un esforç extra als seus companys.
Sobretot guanyar el líder a casa ens dona, bueno, un subidón que és impressionant. Tenim moltes ganes i sí que és veritat que, bueno, ens baixa una mica el calendari d'intensitat, però nosaltres seguim igual, els entrenaments, els partits. No es pot baixar la guàrdia perquè ja ens va passar a Banyoles, que vam baixar a l'últim moment i vam perdre d'un. I vulguis o no, això ens costa molt car a nosaltres.
L'Oar Gràcia ara mateix està a 5 punts dels Roquerols, però el rival, com diem, ha afluixat en les últimes setmanes, amb 2 derrotes en 3 jornades. Cesc Borrell, el tècnic gracienc, espera un partit molt diferent del de la primera volta i en el qual el seu equip va perdre de 9 gols.
El resultat no el podem saber, el que sí que volem és que el partit, o sigui, arribar a final de partit amb possibilitats de sumar els 2 punts. El que va passar a la primera volta allà, que al minut 15 crec que ja perdíem de 8, això no pot passar. Vull dir, és un molt bon equip la Roca, és un equip que juga molt semblant a nosaltres, amb velocitat, amb transició, i al partit de la primera volta ells van ser molts millors, perquè també era un equip que portava molts anys competint i fent el mateix, no? Nosaltres ara ens trobem molt més forts i veurem com va, però és el que et dic, objectiu, arribar a l'últim minut per guanyar el partit.
Aquesta primera nacional que està ben emocionant per dalt, la Roca líder amb 30 punts, per darrere Oar Gràcia, Granollers B i La Salle Montcada, tots tres amb 25, i en el cas de graciencs i montcadencs amb un partit menys, i després el Sant Cugat cinquè amb 23, però amb dues jornades pendents. En l'altre extrem, una de les places de descens apunta que quedarà adjudicada el Creu Alta Sabadell amb vol, QE encara sense puntuar. Diumenge els arlequinats reben un Joventut Mataró que a aquestes alçades gairebé ja no juga res, està a 11 punts dels de dalt i té un coixí de 8 amb el descens. Oriol Torra, jugador del Creu Alta, confia poder guanyar aquest tipus de partits per tenir alguna esperança.
Al final, nosaltres creiem que sigui fora, sigui a casa, jugant al nivell que toca, hauríem de poder treure els punts contra aquests rivals i fins i tot donar sorpresa en alguns altres partits. Però sí que és veritat que els partits de casa els afrontem amb moltes ganes, tenim tots els rivals directes a casa aquesta segona volta i esperem que jugui un punt de favor a favor nostre.
Això pel que fa a la primera nacional masculina, i a la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia es desplaça cap a terres valencianes per veure's les cares amb el Mislata. Amb les marxes de Paula Martín i de Gavi Romero i les dues últimes derrotes, les verdiblanques han baixat una marxa i s'han allunyat ja de la zona alta. El rival, en canvi, té 4 punts més i una jornada pendent, i per tant, podria ser l'última bala de les de Carol Carmona per somiar. Tot i que a la primera volta l'Oar va signar una gran victòria, l'entrenador admet que serà molt difícil repetir la història.
No sabria dir-te, jo crec que serà un partit molt disputat, però no sabria dir-te si tant com l'anada. És una pista molt difícil, nosaltres venim de dues derrotes, però sí que és veritat que tenim moltes ganes de que les coses surtin bé, i bueno, potser som dos equips, no?, que també crec que posem una intensitat sobretot en el contraatac, i potser hi ha molts gols, però no sabria dir-te si serà molt igualat o no.
Doncs aquest és el menú del cap de setmana. Apunteu dissabte a les 6, Oar Gràcia masculí, La Roca al carrer Bocaccio, i Mislata, Oar femení a la Canaleta. I diumenge a 1:15, Creu Alta, Sabadell amb vol, Mataró a Cal Balsac.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I seguim amb més cites importants a casa nostra, quan queden 9 minuts i mig per arribar a les dues. Demà hi ha derbi de waterpolo femení a Canllong entre l'Astralpol Natació Sabadell i el Terrassa. Una bona oportunitat perquè les de David Palma es llepin les ferides de la derrota a la final de la Copa de la Reina a mans del Mataró. Recordem que a la divisió d'honor l'Astralpol és líder invicta, ha guanyat les 15 jornades, mentre que les agarenques són terceres a 5 punts i un partit més. El tècnic ha explicat que s'han conjurat aquesta setmana després de marcar únicament aquests 4 gols a la final de Copa disputada precisament diumenge passat a la piscina del Terrassa.
Vam iniciar la setmana descansant dilluns i vam tenir aquí una reunió, i la veritat que bastant bé, he vist el grup recuperat. Necessitem una victòria, que és una victòria important contra un rival directe aquí al Terrassa, i la veritat que hem parlat molt de coses que no vam fer a nivell tàctic i a la final de la Copa, coses que hem de corregir ràpides, però la veritat que molt unides i bueno, estem emprenyades amb nosaltres mateixes.
A les portes de la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Ethnikos d'aquí a una setmana, on, recordem, defensaran els 5 gols de Renda per accedir a la Final Four, la intenció és recuperar aquestes bones sensacions prèvies a l'ensopegada contra el Mataró, i que el Terrassa, com ha assegurat el mateix Palma, pagui aquests plats trencats de la Copa.
La nostra intenció és fotre aquí un canvi brutal a dissabte, no?, d'actitud 200%. No és que a la Copa no tinguéssim l'actitud al 100%, sí que la jugadora vol guanyar i tal, però és algo que jo crec que en certa manera ho necessitaven, no? Veure que hem d'estar molt, molt, molt al límit defensivament, que penso que no vam fer una mala defensa, però en atac sí que hem d'anar a ganivet, no? Tenim moltes ganes de fer un bon partit aquí, sobretot per tornar a agafar el feeling positiu, pensant de cara al partit de tornada contra Ethnikos.
A 1:15 arrencarà aquest derbi a Canllong. Per la seva part, el masculí de l'Astralpol visita una hora més tard la Josep Vallès del Mediterrani, a qui fa dues setmanes van golejar, recordem, ho van viure aquí en directe a Ràdio Sabadell, als quarts de final de la Copa del Rei per 6-15. En cas de victòria, els de Quim Colet obririen un forat momentani de 5 punts en el frec a frec que mantenen per la segona plaça de la Lliga amb el CNB, que ha de jugar per contra entre setmana. We'll be right back. seguim amb aquesta repassada de cites importants del cap de setmana. Aquesta ja també la sabíem des de fa uns dies. Oriol Ferran, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Perquè en futbol sala, el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, que es poden jugar, poder seguir lluitant pels seus objectius aquesta temporada, i pel que fa al club, evidentment, amb aquesta notícia dels últims dies, la destitució de Borja Burgos i el debut d'Arnau Casabón.
Sí, com bé dius, és un cap de setmana vital pels dos equips sabadellencs a segona divisió B. Comencem, com dius, si et sembla, pel Club Natació, que diumenge, a part de jugar-se les opcions de mantenir la categoria, es viurà el debut d'Arnau Casabón a la banqueta després de la destitució a principis de setmana de Borja Burgos. El tècnic dels nedadors ja ens va comentar que creia que seria un partit per poder fer un reset a la plantilla.
L'escoltàvem l'altre dia, insistim a Casabón, doncs, parlant d'aquests objectius immediats del club. Al final, Oriol, que no són altres que la salvació a la categoria, que cada vegada s'està posant més coll amunt.
Sí, perquè les opcions de mantenir la plaça a segona divisió del Natació Sabadell ara mateix passen per començar ja a sumar de 3-3. La primera opció serà aquest mateix diumenge a 1:15 contra el futbol sala Segorbe al Pavelló Nord. Els castellonencs són 11ens a la classificació amb 6 punts més que el Sabadell. El capità de l'equip nedador, Arnau Ametlla, està convençut que aquest pot ser el partit on es reverteixi la situació.
Estem amb ganes de revertir la situació i bueno, si junten aquests dos factors de que fem una setmana i que en el partit doncs arriba i tenim aquí puntets de sort que ens falta últimament, estic segur que podem aconseguir la victòria. Si es dona el cas i aconseguim els 3 punts, jo crec que pot ser un punt d'inflexió important per anar cap amunt o si més no, doncs per afrontar el següent partit amb una mica més de garanties del que ho estem fent últimament.
Veurem com li va el Club Natació Sabadell de futbol sala en el debut d'Arnau Casabón, que ara sí podem rescatar doncs un fragment del que ens comentava el dimarts aquí a Ràdio Sabadell, que vaja, que creu que sigui aquest relleu a la banqueta l'estímul perquè la plantilla reaccioni a partir d'aquest partit.
Per mutu acord, que però millor pel club, era un canvi de dinàmica, perquè al final és el que estem buscant, un canvi de dinàmica, que tothom faci un reset, que comenci des de zero, amb il·lusió nova, i tothom amb una mateixa direcció, no? Que al final és salvar la categoria.
A 1:15 aquest partit contra el futbol sala Segorbe al Pavelló Nord.
I l'altre equip sabadellenc que juga aquest cap de setmana, l'Escola Pia, intentarà, vaja, guanyar per no desenganxar-se definitivament de la part alta de la classificació, partit directe pels de Pedro Donoso.
Els de Can Colàpic, que van caure, recordem, entre setmana a la pista del líder, l'Indústries B, necessiten guanyar per no perdre el tren dels play-offs. Els de Pedro Donoso són 6ens a la classificació, a només 5 punts de la quarta posició que dona accés a la fase final. Precisament, com deies, els quarts classificats, l'Aliança Mataró serà el rival de l'Escola Pia aquest dissabte. Oriol Comadran, jugador colapi, assegura que la pista del Mataró sempre és especial i estan convençuts que una victòria els tornaria a enganxar a la part alta.
La primera part va ser un resultat per mi massa voltat, vam fer un bon partit i hi ha ganes. El camp de Mataró sempre és especial, és un partit molt bonic de jugar i anirem allà a competir el màxim possible, a intentar que no afecti aquesta derrota que ens ha fet canviar una mica la dinàmica. I res, i tenim molt present que guanyar en aquesta temporada és molt complicat i que cada victòria et pot fer tornar a enganxar dalt i ser molt conscients d'això i sortir a totes.
L'enfrontament entre l'Escola Pia i l'Aliança Mataró es disputarà el dissabte a les 4 de la tarda a Terres Maresmenques.
Recordem que l'altre equip sabadellenc de la categoria, l'Amics del Pou, va caure dimecres per 11-2 a la pista del Ripollet i segueix tancant la classificació de segona B amb només un punt. I acabem la informació relacionada amb el futbol sala, Oriol, amb el grup Zarraona, que ahir a la nit va disputar el partit que tenia ajornat.
Sí, un grup Zarraona que s'ha complicat encara més la vida a tercera divisió de futbol sala. En el duel que recuperava ahir al Pavelló Nord, l'equip taronja va caure per 2-3 contra el penúltim, el Xarxa Horta. Els barcelonins van anar sempre per davant el marcador i els arraonistes només van poder retallar diferències en el tram final de la mà del porter Carlos Sánchez. Per tant, posats al dia, segueixen coets a 10 punts de la salvació. Dissabte, a 7:45, pròxim compromís a la pista de la Prosperitat. Quart classificat.
Oriol Ferran, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pau.
Hotel Suís.
Un parell de minuts per arribar a les dues. Hem de repassar un parell també d'informacions més en format més breu. Iker Pajares s'ha classificat pels quarts de final de l'Squash on Fire Open en el seu debut aquesta matinada a Washington DC. L'esquaixista del tenis Sabadell ha eliminat el pakistanès Tayyab Aslam en 3 jocs, 11-5, 11-9 i 11-6 en 38 minuts. El següent oponent de Pajares serà l'escocès Greg Lovan, número 40 del món, que ha protagonitzat la sorpresa carregant-se el malaisi Eain Yeo, tercer cap de sèrie. El duel de quarts arrencarà aquesta pròxima matinada a 3:15, hora nostra. I diumenge comença el Tour dels Emirats amb la participació de David de la Cruz. Serà la segona prova pel ciclista sabadellenc amb el mallot de l'Astana, després d'haver estat novè a la general de la Volta a la Comunitat Valenciana fa un parell de setmanes. El cap de cartell serà Tadej Pogacar, que s'estrena aquesta temporada. En total, 7 etapes, 2 de muntanya, 4 en terreny pla i una contrarrellotge. La primera etapa serà aquest diumenge, tindrà inici i final amb Madinat Zayed. Recordem que de la Cruz també té pròximament la París Nissa a principis de març, on ha guanyat fins a 2 victòries d'etapa en la seva carrera. Marxem. ...50 segons per arribar a les dues... ...una abraçada del Toni González... ...que ha estat al control de so... ...servidor Pau Vitori... ...qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa... ...de Ràdio Sabadell... ...aquest Hotel Suís... ...el podreu recuperar en uns minuts a les xarxes socials... ...i ja sabeu que els esports us esperem... ...diumenge a 11:45 del migdia... ...amb aquest UCAM Múrcia... ...Centre d'Esports Sabadell... ...a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell... ...ara el Notícies Migdia amb la Núria García... ...que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.